Radio Vida.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
A un mes i escaig per la celebració de Sant Jordi, les llibreries comencen a omplir-se de novetats editorials i el Penedès en xarxa, sempre al costat dels autors de casa, no deixem d'apropar-vos algunes de les que porten segell de proximitat. És el cas del Follet Oriol i les Pirates, una aventura infantil que arriba de la mà d'un dels col·laboradors del programa, l'escriptor i il·lustrador sadurninenc Òscar Cerdà, que ens espera ja a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
El Follet Oriol, un dels personatges més coneguts pels sadurninencs més petits de la casa, celebra enguany el seu 20è aniversari i ho fa amb una nova entrega sota el braç. Es tracta del Follet Oriol i les Pirates, la 30a aventura que avui presentem amb el seu autor, Òscar Cerdà. Molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, molt content un cop més d'estar amb vosaltres.
Fa res, un mes escaig, presentàvem el Follet Oriol i la Festa Monstruosa, la que era aleshores l'última aventura del Follet Oriol, sí, que sortia aproximadament per Halloween, que era el moment adequat, i ens tornes a acompanyar, i avui ja sí, estem de celebració, amb aquests 20 anys del Follet Oriol i 30 aventures.
Sí, sí, realment és un àlbum molt especial per mi, justament per això, no? Perquè commemorem els 20 anys des de la primera entrega, des de la sortida a les llibreries de la primera aventura, que com ja és sabut és la Cuca de Llum, i de fet, després d'aquests 20 anys, doncs, realment, home, 30 àlbums publicats és un èxit, no? Per mi és un motiu també molt de satisfacció, i aquest àlbum especialment m'agrada molt també perquè, en fi, ara en parlarem una miqueta de l'argument i tot, però té aquest punt molt especial, vaja, en definitiva, perquè celebrem aquest aniversari del Follet Oriol, de les aventures del Trapella de l'Oriol.
Sempre és un plaer, no?, bufar les espelmes amb aquest personatge. Ho dèiem a la introducció, molt estimat pels nens de Sant Sadurní, que se'l fan molt seu. Ara més, que tenim ja aquí a la vora la Mona, no?, cada any tenim una mona especial del Follet Oriol.
Sí, és ben cert que des de fa uns anys la pastisseria Carafí fa unes creacions genials coincidint amb la sortida de l'àlbum, aproximadament a l'àlbum que surt per Sant Jordi, no? I aquest any no podia ser menys i està preparant, doncs, una sèrie de creacions divertides. Hi ha alguna primícia que no donaré, però la mona girarà entorn a l'àlbum justament de la Festa Monstruosa, que també dona molt de joc, la casa de xocolata, en fi, ja veureu. Sí, sí, l'Albert sempre, el mestre Albert Grafí sempre ens sorprèn amb les seves creacions.
Literatura i xocolata, no pot sortir res, absolutament res malament, aquí.
Exacte, exacte. I a més, és un plaer també regalar mones des del meu net, en aquest cas, a gent estimada, i que a més siguin del Follet, és el que dius tu, és una equació que no pot fallar, no?
Bufem enguany les espelmes del Follet Oriol per partida doble, ho dèiem, no? 20 anys des de la primera aventura del Follet Oriol i 30 llibres publicats d'aquest personatge. El Follet Oriol i les Pirates, amb això ho celebrem, amb això celebrem, sí, les 30 aventures. Què hi trobarem en aquest llibre que tinc jo ara mateix a les mans?
Bé, abans de tot, aventura. Això segur, perquè com molt bé indiques, oi, són les aventures. L'ànima del Follet sempre és aventurera. Sempre he comentat que és un aventurer no de vocació, sinó que sembla que l'aventura el busca, no? Però aquest àlbum és especial perquè ell té un paper una miqueta, és important per descomptat, però dona protagonista amb un seguit de, amb unes pirates, encara que amb l'àlbum res és el que sembla, però s'acosta un vaixell pirata vaig tenir que documentar una miqueta, no?, perquè fos semblant a les costes, a la vora de la Vall dels Fullets, i crea un pànic a la població, no?, amb els habitants dels Fullets, però com és habitual, amb el Fullet res és el que sembla. I les pirates no són tan dolentes com aparentment podrien semblar, perquè el que fan és provocar un pànic, no?, amb els Fullets per lo inesperat de la visita. Però vaja, no fem spoiler, perquè la gràcia del conte està, com sempre, amb que hi ha una subtrama, no?, i que a més sempre guanya l'enginy, eh?, a la força. N'he tingut sempre molta cura i ara no seria el moment de canviar-ho, no?, perquè ha funcionat durant aquests anys i bé, és un àlbum, a més un àlbum molt lluminós, passa pràcticament el 90% al mar, vull dir que el paisatge està molt entre el blau del cel i el blau del mar. És un àlbum molt lluminós, val a dir.
Mm-hmm. Parlaves d'aquesta documentació.
Sí.
Aprofito per agafar el fil, perquè de vegades sembla que, com que són llibres infantils, no ens documentem. Sí que existeix aquesta documentació. Els nens són nens, però no són tontos.
Efectivament.
I també exigeixen aquest estàndard, aquesta qualitat.
Sí, de fet, home, no és una documentació rigorosa com si hagués fet, per exemple, un llibre de tipus d'esquemàtic del vaixell d'un pirata, del vaixell pirata, però sí que és veritat que, a part de l'imaginari, no?, que ens ha proporcionat novel·les fantàstiques com La Illa del Tresor de Stevenson i tantes altres pel·lícules del cine clàssic de corsaris i de pirates, mínimament t'has de documentar perquè resulti versemblant. Pues les troneres, no? Aquí no hi ha canons, hi ha les troneres, però no hi ha canons, per descomptat. El pal major, tot aquest assumpte, la bandera pirata, no?, que també és un referent, un cop més divertidíssim, amb els àlbums d'Astèrix, no?, els pirates que sempre surten rebent. I per tant, amb tot aquest còctel d'informació, pues he confegit aquest àlbum. Però sí que és ben cert que la canalla té molt interioritzat com uns tips, no?, com una mena de referents, i no els pots... Els has de manifestar o els has de plasmar amb els contes, no? Sí, sí.
I veiem, mentre fullegem el fullet, Oriol, no sé si em vam parlar en l'última entrega, d'una de les característiques que tenen els teus llibres, que és aquesta doble lletra, no?
Sí, sí, la doble tipologia, de fet, és una de les col·leccions pioneres, permet que l'infant pugui començar a llegir amb un text sintètic, però que explica bastant bé, sobretot la imatge que ve a continuació, i després hi ha un text una miqueta més elaborat, que és el que en teoria permet aquesta lectura compartida, doncs, amb els pares, germans grans, tiets, avis, que fa que la col·lecció hagi estat un referent per primeres lectures dels nens del territori, no? I això per mi també és un valor afegit que té la col·lecció.
Mm-hmm. Els pirates, Òscar, són uns personatges que han donat al llarg de la història, i no només de la literatura, del cinema, que també en parlem sovint, han donat molt a parlar, i són d'aquells personatges tipiquíssims que als nens els hi encanten, i que al final encara no els havies tocat, no?, en llibres.
No, és curiós perquè no havia... Mira que n'hem tocat de temes, no?, al llarg de 30 aventures, però és un tema que té un magnetisme, no em preguntis el per què, perquè en definitiva l'imaginari és molt potent, no?, els parxes, els mocadors al cap, les calaveres, no?, dels barrets, els sabres... Però a mi em fascina perquè un cop més, com sempre t'he comentat, torno en aquell moment, no?, de quan era un menut i començava a veure pel·lícules fantàstiques com El Capitán Blood o El Halcón del Mar, no? En fi, pel·lícules que em van marcar molt en aquell moment, i de fet, evidentment, tota la saga més recent de Pirates del Caribe, no?, que és de Disney, que és una revisitació una miqueta més indie, no?, del tema pirates.
al final són personatges tan icònics, no? Que jo crec que el 90% de nosaltres en algun moment de les nostres vides ens hem disfressat de pirates.
Exacte.
Per tant...
Sí. Sí, perquè dona, torno a repetir, dona molt de joc, no? És aquest personatge entre... que el pots fer també més simpàtic, però entre mig gamberrillo, em seduïa... I el fet de que el vaixell vagi comandat per una capitana i tota la tripulació siguin noies també és un dels temes importants de l'àlbum, perquè hi ha un cert empoderament de femení. Després hi ha un... Això es pot, crec que ho puc explicar-ho. Una de les habitantes del Follet, una pescadora, decideix marxar del poble buscant noves aventures i s'uneix amb aquesta tropa de pirates simpàtiques.
Ara parlaves d'aquest punt important, perquè en la història de la literatura del cinema sempre hem vist pirates homes, dones... és que jo no en recordo cap. Aleshores, realment tenir aquesta figura femenina, figures en plural, femenines, i a més destinades en literatura infantil, doncs és un plus d'aquest empoderament que comentaves més en aquest mes de març, que és el mes de la dona, no?
Cert,
i que en els últims anys ha anat agafant embranzida. Per tant, punt també important d'aquest Follet Oriol i les pirates.
Un punt importantíssim, i de fet la presència i el pes de la dona o de les noies, de les folletes, en aquest cas, a les aventures, ja comença a ser considerable, perquè hi ha aventures com la del plàstic, amb la que una folleta salva el Follet Oriol d'ofegar-se amb bocallat de plàstic. Després tenim amb una que coneix les corrents del cel i porta el globus. En fi, cada vegada més la noia, no? En aquest cas les folletes de la vall i d'altres regnes, no? O d'altres pobles, tenen més importància a les aventures, per descomptat.
En aquest sentit, Òscar, el món del còmic, el món de la literatura en general, ha anat canviant amb els anys. De vegades hem anat parlant al Vinyetes quan parlem d'icones del món del còmic, no? Fa 50 anys segurament parlar de feminisme en un còmic era impensable. Avui en dia toca, perquè al final la societat evoluciona, no?
Toca absolutament, i val a dir que la teia m'ho preguntaven en una escola, com és que vas decidir-te per al Follet? No, va ser un motiu senzill, perquè vaig ser pare d'un noi, és a dir, si arribo teníem una Laia, amb una Fina, amb una Montse, doncs hagués possiblement fet una heroïna, eh? Vull dir que va ser una cosa absolutament circumstancial, però tens tota la raó que el còmic, fins fa ben poc, el 95% eren creacions... primer de dibuixants, important, i després creacions masculines, és curiós. Els grans icones que han marcat la meva infantesa, veritablement, poc que penso, hem parlat d'Astèrix o Obèlix, encara que la dona també té un paper importantíssim. Hem parlat de Tintín, hem parlat del Tenente Blueberry, i pràcticament tots aquests dibuixants, a part que eren homes, feien herois, el propi Tintín mateix, no? Com he comentat, herois masculins. I ara toca revertir una miqueta això, és a dir, posar-nos una miqueta a la pell de la dona i crear també, per què no dir-ho, heroïnes que puguin tenir uns talents i unes destreses com absolutament... I de fet amb cine també s'està portant, vull dir, hi ha un seguit de pel·lícules que no són ben bé per canalla, però que són d'acció, etc., amb la que la protagonista, que fins fa poc era un Rambo o era un Bruce Willis, ara és una dona amb una quantitat de destreses, com deien, amb les arts marcials i tal, potser també una miqueta ja desfassada, no? Però bueno, sí.
També important, no? I també feies esment, no? De la introducció de la dona il·lustradora, no? Sempre havíem vist l'il·lustrador, no? I ara, mica en mica... en veiem moltíssimes de dones que es dediquen a dibuixar.
Absolutament. Tant amb el camp de la literatura infantil juvenil, hi ha companyes de la professió formidables, i després amb el món del còmic també. Hi ha com un ressorgir del còmic que va tenir, amb el que és el país, va tenir un molt auge als anys 80, perquè també va arrencar el Saló del Còmic de Barcelona, que va ser un fenomen, que va anar increixent. No hi ha cap saló del còmic a nivell estatal que el superi de moment, ja te n'has d'anar a Luca o a França per Angolem per trobar un saló de aquestes dimensions. I des de llavors l'escuderia femenina els últims anys se sent molt punyent i guanyen certàmens i guanyen concursos com, vamos, fantàstic, molt bé, molt bé. Jo estic encantat que hi hagi aquesta, no irrupció, però sí que hi hagi presència d'autores que a més ho toquen de fàbula, els temes socials i tal, en tenen una grapa molt especial, molt especial.
Al final, és aquest puntet femení, de vegades homes i dones veiem el món en certes coses una mica diferent, no? I de vegades plasmar aquest fet doncs també és una bona manera d'anar pescant públic. Històricament, sempre el còmic havia sigut allò de... Bueno,
sí, sí,
doncs
sí.
És una bona manera també de pescar, no?
Totalment, totalment. I al marge d'aquests elements, a vegades de caire més social, més reivindicatiu, que també n'hi ha de boníssims, de boníssimes, val a dir que han desembarcat també, per exemple, amb el territori Marvel, vull dir, i ho fan de fàbula. És a dir que jo és que crec que en definitiva mai hagués hagut d'existir aquesta distinció. Hi ha talent i tant se val d'on vingui. Per tant, els editors, els productors cinematogràfics, els directors, el que han d'agafar és saber veure aquest talent, trobar-lo i senzillament donar-lo una oportunitat. Però vull dir, encara hem d'estar reivindicant la presència de la dona a tots els mitjans, no? Suposo que un dia passarà això. Suposo que un dia ja no caldrà manifestar-se i el 8, el dia de març, quedarà com una anècdota. Seria xulo pensar-ho.
Òscar, tornant al fullet Oriol, sí. Aquestes 30 aventures, 20è aniversari, no sé si és una font inesgotable d'idees, de temes, perquè tema rere tema, no sé, no s'acaben?
No, la veritat és que no s'acaben perquè sempre hi ha un que tens al tinter i que de cop i volta, pam, un dia anant al tren o a un capvespre o parlant amb un amic o parlant amb l'editorial, sorgeix un tema nou que aleshores, evidentment, li has de donar una arquitectura, definir-ho amb les 18 il·lustracions i ja estàs endinsat en una nova aventura. Pensa que aquest territori del fullet, que ens permet una fantasia, ens obre unes possibilitats que si, per exemple, fos un detectiu dels nostres anys, possiblement serien menors, no? I, per tant, estic molt content. També una cosa que aprofito la benentesa, estan a punt de sortir també dos àlbums de Tina i Tavi, que n'haguéssim, suposo, parlar més cap al final. Surten el Tina i Tavi, l'aniversari, i Tina i Tavi i els animals del bosc. O sigui que ja portarem 6 àlbums també d'aquesta col·lecció adreçada als més petits.
Ara ho comentaves.
I ara es comprava cap a casa.
Tina i Tavi entre 0 i 3 anys.
Sí.
I a partir de que deixem Tina i Tavi, ens enganxem al fullet Oriol.
Ens enganxem amb el fullet Oriol, que de fet segueix amb aquesta, bueno, doncs amb aquesta idea de primera lectura. I com ja sabeu, el fullet Oriol també intervé amb algunes dels llibres de Tina i Tavi. Vull dir que sí, el nen o la nena que ha començat les primeres passes, té una continuïtat amb la col·lecció del fullet Oriol, per descomptat.
Tot preparat perquè en un mes escaig arriba Sant Jordi, tenim moltíssimes novetats editorials. Nosaltres, òbviament, aquí al Penedès en xarxa, novetats a quilòmetre zero d'autors locals. Com es prepara, Òscar, aquest Sant Jordi?
Bé, bueno, mogut com sempre, és un dia apassionant, molt cansat, perquè bueno, vas amunt i avall a les signatures i moure't el dia de Sant Jordi no és fàcil, sobretot si estàs per Barcelona. I de fet estan confegint-me l'agenda de signatures, encara no la tinc definida. Per descomptat informaré si signo aquí a la vila, però encara estic amb un impàs que no sé ben bé les seus de signatures. Vull dir, però és el típic dia realment. De fet, l'any passat inclús va haver un pre-Sant Jordi, va haver una jornada pre-Sant Jordi. Em sembla que vaig estar a 4 llibreries i el dia de Sant Jordi ja és el... Esperem que tinguem bo, que faci bo, tot i que ens convé que plogui, que no passi el de fa 2 anys, que va caure una mena de tempesta inesperada i va fer... Bueno, va complicar les coses als llibreters, sobretot, que és el seu dia, eh? És el seu dia, sobre el dia de Sant Jordi, és el number one de la cultura al territori, clar.
A tots els que ens agrada llegir, el dia de Sant Jordi és un dia super especial. Els que us agrada llegir i a sobre sou autors del llibre, suposo que és el dia.
Sí, és un dia únic. De fet, si m'ho permets, per mi, és el dia més xulo de l'any. És el dia més xulo de l'any perquè, ni que sigui per mantenir la tradició, tothom adquireix un llibre, més o menys, no? L'arròs, el llibre, aquesta equació que dèiem abans, que és preciosa. I, de fet, es nota una alegria pel carrer, és un dia, molt, per mi, molt especial.
Sí que hi ha aquesta alegria a l'aire. El dia de Sant Jordi és un dia que els catalans ens el sentim moltíssim, que ja sigui per tradició o perquè ens agrada hi ha roses i hi ha llibres, i que no deixi de ser-ho mai, perquè al final, ara ho deies, és el dia, suposo que és el dia que tant les llibreries, editorials, com el món de la floristeria, és el dia gran de l'any.
És el dia gran de l'any, i jo crec que tampoc no té cap altre indret amb el que tingui aquest èxit, eh? Perquè ni la Fira del Llibre de Madrid té aquesta potència. Vull dir que, un cop més, a vegades els catalans fem coses capdavanteres i que realment són pioneres, eh? Mm-hmm. Mm-hmm.
Toca celebrar aquest dia, i el celebrem aquest any amb el Follet Oriol i les Pirates, aquesta trentena aventura del nostre Follet, més conegut pels nens de Sant Sadurní. Bufem espelmes, 20è aniversari del Follet Oriol, i Òscar, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa, avui presentant el Follet Oriol i les Pirates, i moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre, i fins aviat. Una abraçada.
Penedès en Xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Com el mar, hauré d'acceptar que sóc feta d'onades. Com el mar, hauré d'acceptar...
Aquests dos minutets que ens queden per arribar a 11:15 ens hi durà l'Anna Roig i l'Ombra de Tonxent cap al flash amb aquest Com el mar.
Com el mar, els dies que més difícil navegar. Com el mar, puc treure pels ulls gotes d'aigua salada. Com el mar, i no per això haver-me d'enfonsar. Com el mar, puc ser serenor o estar ben desbocada. Com el mar, puc anar variant i no tenir un rumb clar. Com el mar, crec que he d'anar assumint que si som inestables, deu ser perquè som fets d'aigua. Com el mar, sóc feta d'onades. Com el mar, hauré d'abraçar el moviment constant.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en Xarxa.
Calafell s'inspira en el model nòrdic per fer la nova residència de la Sínia. Es crearan més de 80 llocs de treball directes. La nova residència de la Sínia, de Calafell, que està en construcció, apostarà per un model innovador a Catalunya que els seus impulsors, la Fundació Santa Teresa i l'Ajuntament, defineixen com a model nòrdic. Es tracta d'un model que posa la persona al centre i adapta tota l'estructura a les diferents necessitats que tingui cada persona. Des de la Fundació Santa Teresa han indicat que la nova residència mantindrà l'esperit de l'actual servei, en el qual es respecta la voluntat i la individualitat de cada persona, adaptant totes les estructures a les seves necessitats. L'aposta de Calafell farà un pas per acostar aquest model al país, sempre adaptat a la realitat climàtica i social. El centre preveu tenir 120 places distribuïdes en 20 unitats de convivència de 6 persones que permetran viure en un ambient molt familiar. El complex incorporarà la domòtica i les tecnologies que faciliten la vida de les persones i la cura del medi ambient, així com els suports professionals necessaris per garantir una atenció de qualitat. D'aquesta manera han assegurat que es crearan més de 80 llocs de treball directes. Denuncien dos joves per provocar 8 incendis l'estiu passat a l'Alt Penedès. Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment dos joves de 18 i 21 anys com a presumptes autors de 8 incendis que havien tingut lloc entre els mesos de maig i setembre en terrenys agrícoles i industrials dels termes municipals d'Avinyonet, La Granada, Olèrdola i Vilafranca. La investigació de les causes dels incendis, duta a terme pel cos d'agents rurals, va concloure que els incendis eren intencionats, raó per la qual els dos cossos van començar a treballar conjuntament per identificar-ne els autors. En el transcurs de la investigació, els agents rurals van observar que hi havia en els incendis el mateix patró. La majoria al costat de camins asfaltats, amb bons accessos des de carreteres, eren de petites dimensions i en llocs on hi havia poca vegetació a cremar o que aquesta estava envoltada de conreus. A més, gràcies a les gestions d'investigació, a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat i a la informació facilitada pels testimonis, els agents van aconseguir identificar els dos presumptes autors. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos aprova subvencions per valor de 35.000 euros. El ple de l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat aquest dilluns destinar 35.000 euros a subvencions en matèria social i educativa. Els ajuts, aprovats per unanimitat de tots els grups municipals, es destinaran a la socialització i reutilització de llibres escolars i material didàctic per al curs 2024-2025, amb 10.000 euros a les subvencions municipals pel lloguer d'habitatges, amb 4.000 euros, i els ajuts per arranjaments a les llars, ajudes tècniques i suport a l'autonomia personal destinats a persones amb discapacitat i o dependents, amb 21.000 euros. La sessió ha aprovat també, amb els vots a favor de PSC i Junts i l'abstenció d'Esquerra i la resta de grups, l'acord de delegació a l'organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona perquè exerceixi competències de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic. I Vilafranca celebra avui el Dia Mundial de la Poesia. Aquest dijous 21 de març a les 6 de la tarda al pati de la Capella de Sant Joan, Vilafranca acollirà un acte commemoratiu del Dia Mundial de la Poesia, que aquest any homenatja el poeta Vicent Andrés Estellés en el centenari del seu naixement. Organitzat pel Servei de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, persones participants del programa Voluntariat per la Llengua del Centre de Normalització Lingüística de l'Alt Penedès i el Garraf, llegiran en diferents llengües el poema «He estimat molt la vida», de Vicent Andrés Estellés. Aquest poema ha estat traduït per encàrrec de la Institució de les Lletres Catalanes a més de 21 llengües i a l'acte d'avui el poema es podrà escoltar en castellà, àrab, romanès, urdu, ucraïnès, portuguès, amazic, francès i català. Un cop acabada la lectura del poema, el poeta i rapsoda Eduard Carmona, amb un acompanyament musical, oferirà el recital Estellés en carn viva.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts tocats de 11:15.
Penedès en xarxa.
De tant en tant ens agrada convidar periodistes d'altres mitjans de comunicació locals i comarcals i fer tertúlia sobre la nostra actualitat més propera. És una tertúlia que condueix la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs sí, Sílvia, ara m'acompanyen els dos cracs de la comunicació, Jordi Salvat, Ricard Vinyals, Jordi Salvat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Expectants.
No, expectant a veure què farem el dia 12 de maig, no? El tema.
Està a prop ja, està molt a prop.
Sí, hòstia, fa mandrotes.
Fa mandrotes, sí. Però bueno, almenys la precampanya serà molt curta. Jo sí que, comparat amb altres convocatòries, tenim aquest avantatge.
Pregunta, us ho esperàveu?
Si ens ho mirem així, sí, perquè clar, ja no... A vegades allò, quan saps que mig any abans que seran tal dia, doncs mira, estan de campanya uns i altres permanentment, no? És veritat, sí, això sí que...
Però us ho esperàveu o no?
Jo no ho havia vist venir, eh? Jo em pensava que es posarien d'acord, i no sé, jo home, al matí del dimecres ja sí que es va veure que la cosa anava pel pedregar, però jo pensava que es posarien d'acord, que els comuns estaven marcant perfil, com és normal, tenen només 8 diputats i s'han de fer veure, però bé, jo això, el tema del Hard Rock, cada vegada veig que era una excusa, que els interessaven eleccions i que ho tenien planificat. I ara hi ha la batalla pel relat, és a dir, sobretot els comuns estan apretant molt, dient que Esquerra ja ho tenia previst i que el PSC li anava bé, i Esquerra i el PSC doncs estan tirant porqueria cap als comuns, dient que per culpa seva no hi ha pressupostos i que la gent surt perdent, perquè són els pressupostos més expansius de la història, i amb aquesta història. I per l'altra banda tenim a Junts, que Junts té una carta, té un trumfo, que només el tenen ells, que és la carta Puigdemont, que pot ser la carta que els pot fer el sorpasso i tornar a passar a Esquerra i que Esquerra pagui el desgast de governar, i Junts des de l'oposició i amb la figura de Puigdemont doncs pugui superar Esquerra, però jo crec que el partit que és favorit per guanyar aquestes eleccions és el PSC, que el PSC és un equip que està, és un partit que està de pujada, i ja es va veure a les municipals, que està pujant i que aquí a Catalunya doncs està recuperant part d'aquell espai tan ampli que tenia doncs fa 20-25 anys.
Jo crec que les enquestes que... Bueno, és que les veiem clarament, eh? Però que les tendències, no, que es parla ja fa temps, doncs que apunten que sí, que el PSC va de pujada i l'Esquerra té un desgast lògic i evident, clar, el PSC va guanyar les altres eleccions, les anteriors.
I llavors, per molt poc marge. Però vas guanyar per un o dos escons i l'altre és guanyar per 10, que potser guanyin de 10 escons, que llavors no m'entens molt fugada.
Clar, si realment va la cosa per aquí, jo veig lògica. Una altra cosa és que la pregunta es diu si ens ho esperàvem. Doncs no, esperar no, però tampoc. Un cop ha vist una mica aquesta setmana de marge i veus una mica de perspectiva, bueno, tampoc m'estrem tant a mi, perquè si et poses des del punt de vista dels interessos que pugui tenir... Pere Aragonès i el seu govern i això, i el partit, diguem, d'Esquerra, doncs, escolta, davant de la possibilitat de que les eleccions, que em semblava molt, molt, molt difícil que s'esgotés la legislatura i ens anéssim a les urnes el febrer de l'any que ve, doncs potser qui més qui menys pensava que arribaríem a la tardor, saps? Que seria l'octubre, que novembre. Només que fos així, Puigdemont clarament es podia presentar a les eleccions al Parlament. Clar, ara, entre cometes, obligues a decidir... primer està per veure doncs, a quina fase estarà la llei d'amnistia, això sembla que ell diu doncs, que serà temps de presentar-se doncs, el ple d'investidura, que fa molta il·lusió ser, i això, i veurem si pot presentar com a candidat, en aquest cas de Junts, i acaba guanyant les eleccions. Però com a mínim, amb aquesta convocatòria així fos urgent i inesperada, jo crec que Esquerra desactiva una mica el que pugui ser, doncs, clarament una candidatura de Carles Puigdemont. Nosaltres que també...
No. Jo no tinc tan clar, perquè, clar, és que Puigdemont pot ser candidat, perquè no està inhabilitat.
Sí, sí, però potser...
Encara no ho han dit.
Sigut... No.
Em sembla que és avui dijous. Públic, no. Quan es dirà?
Bueno, però vull dir que sí, sí, i es veu que pot ser dels dos llocs, però llavors si esdevé diputat, o en aquest cas, doncs, fins i tot guanyés les eleccions al Parlament de Catalunya, ha de decidir, ha de triar què vol ser, no? Si vol ser membre del Parlament de Catalunya o del Parlament Europeu. Si tu pots presentar a les dues candidatures, pots encapçalar la candidatura als dos llocs, però després només podràs estar en un, perquè és incompatible.
Creieu que aquesta no és la base que jugarà Junts? Perquè, de fet, dissabte llegia una entrevista que havien fet a l'advocat de Puigdemont i deia que encara no ho tenia clar. Però seria un òrdago, és a dir, clarament, sí que és veritat que el PSC surt encapçalant aquestes, però no hem d'oblidar tampoc el Cascoldo, que no sé si li afecta o no.
No, si el Cascoldo s'estiga pagant, també hi ha tot el tema de Madrid al voltant de l'Ayuso i de la seva parella. No sé, Madrid potser a Catalunya li queda lluny i, en canvi, a Madrid a Catalunya li queda més a prop. El tema de l'amnistia ja doncs, té un caldo de cultiu. I aquí el Cascoldo sembla ser un cas més, d'aquests personatges que hi ha al voltant de la política, que tots no coneixem, d'aquests que comencen, no sé, de guardaespatlles o de porters o el que sigui, acaben de caps de gabinet i movent grans pressupostos. No ho sé. I, clar, Sabadell, recordem, va ser ministre de Sanitat durant la pandèmia, en l'època que
Senyor
Coldo feia els seus negociats.
Clar, per això dic... No. És a dir, tothom donem per fet que el PSC surt encapçalant aquestes enquestes, però no hem d'oblidar també que podria estar esquitxat d'alguna manera amb el cas Coldo. Tot i això, sempre presumptament tothom innocent fins que es demostri el contrari. Però, per altra banda, Puigdemont avui, aquesta tarda, des de França, dirà si es presenta o no. Això podria canviar tot el panorama.
Bé, el panorama el canviarà, evidentment.
Sí, però això...
L'eix independentista no canviarà el panorama. El PSC, doncs, té aquesta frontera de vot, doncs, sobretot amb les forces més, també, entre comelles, constitucionalistes. Hem de veure, també, com es mou el Partit Popular, si recupera vot respecte a vots, respecte a què passa amb Ciutadans, que sembla que farà coalició amb el PP, perquè Ciutadans, diríem, ja és una ombra del que va ser. I atents a l'aritmètica, eh? Hi ha una aritmètica que hem d'estar molt atents, que és l'aritmètica a Barcelona. O sigui, l'aritmètica que agafa el tal de Collboni.
Sí.
Compte, eh? O sigui, si sumen 68 PSC comuns, que per molt que s'hagin barallat, l'única manera dels comuns per dintre consellers en la Generalitat és un pacte amb el PSC i el PP, que des de fora, amb aquesta idea de dir no, desallotgem els independentistes al poder, que puguin suport aquest pacte entre PSC i comuns. Hem d'estar molt atents
llavors,
a aquest
primer, arriba a 68. Però aquesta opció, Jordi, des de l'òptica dels comuns, com argumentes després el tema del Hard Rock?
Clar, sí, comuns, és que això anava a preguntar jo.
Com van aconseguir argumentar els vots del Valls fa 4 anys, fa 5 anys. Van aconseguir argumentar els vots del Partit Popular. Ho argumentaran, no et preocupis que ho argumentaran. Trobant
sí,
la manera.
Tampoc podem obviar...
Comuns necessiten parcel·les de poder i primer les aconsegueixen i llavors...
Que el que us deia és que no podem obviar que això ha fet que trontolli aquesta coalició PSOE sumar quan veiem a la Yolanda Díaz que no la parlen i no ha controlat els seus.
Clar, Yolanda Díaz no queda en una posició molt bona perquè ha demostrat això, que sembla que no controla els comuns de Catalunya i ha posat en perill la estabilitat d'Espanya. Els pressupostos del 2024 ja són història, no n'hi hauran, però es prorroguen els del 2023 i es posarà a preparar el 2025. Amb aquest panorama que hi ha ara, aquest enfrontament entre Esquerra, Comuns, la majoria no la tenia. Per tant, doncs, per fracassar, s'ha decidit doncs, això, postergar-ho. Però sí, jo crec que la posició dels comuns també venen de l'hòstia que es van fotre a les eleccions gallegues. També, sí. Recordem-ho, no van ni entrar al Parlament gallec. Per tant, els comuns, tot aquest espai, estan acumulant doncs, resultats complicats. I les primeres enquestes hi apunten a una baixada dels comuns a Catalunya, de 8 a 5. 5 vol dir que igual l'escó de Tarragona no el treuen, per exemple. I encara menys el de Lleida. Igual els 5 els treuen només a Barcelona. Podem de veure, com evoluciona aquesta campanya, però clar, si el relat aquest del PSC i Esquerra,
doncs, llavors,
els comuns són
això,
els culpables...
Però, sí, però llavors, clar... Llavors, Jordi, com veus que el tema, l'estirada de corda increïble de la setmana passada que va provocar que finalment es trenqués el tema dels pressupostos i que saltés el govern, com ho expliques si ells tenen també més enquestes que nantros de que estan de baixada?
Perquè igual confien a recuperar, que a imposar el seu relat i que s'imposi el tema aquest de que Esquerra i PSC ja ho tenien planificat, que ells ja volien eleccions. I són ells que s'han mantingut, entre cometes, com els purs, doncs defensant que el Hard Rock no s'ha de fer. Postura que, per cert, jo coincideixo amb els comuns en aquest punt. Vull dir, jo crec que
amb altres no.
En altres no, però en aquesta...
Jo crec que és un animal.
Aquí hauríem un altre meló que potser cau una mica més lluny, però bé, diríem que l'ona expansiva de la Hard Rock bueno, pot arribar una mica al gran Penedès, sí, en certa manera. Però
que,
és això.
Sí, no, però el que sobta bastant és, per exemple, que un cas idèntic a Catalunya i Espanya, no?, de que no hi ha pressupostos, reacció del Pere Aragonès, convocar de manera immediata i urgent les eleccions el primer diumenge que es poden celebrar, a partir d'aquell dia, que és el 12 de maig, automàticament, al cap de res, el Pedro Sánchez, doncs diu, no porta els pressupostos d'Espanyol, i un es salta la legislatura i l'altre continua, encarrego la Montero que foti els pressupostos de l'any que ve i no passa res.
Ho sembla?
Home, hi ha un detall, que és que a Catalunya queda menys d'un any de mandat, de legislatura, i l'Espanyol acaba d'arrencar ara mateix. Potser és aquest detall, però sí que Pedro Sánchez suposa tot a l'esquena. Vull dir que si ara cal prorrogar els pressupostos del 2024 i del 2023, adelante, ja veurem què passarà. Són aquestes piruetes que va fent Pedro Sánchez.
Que li van sortint sempre bé, eh? Sí,
fins que la gran nata. I això acabarà amb una gran nata, però mentrestant hi va fent. I tenim Pedro Sánchez des de l'any 2018. Per tant, hi portem 6 anys a Pedro Sánchez.
Us sembla normal que no hi hagi pressupostos tenint en conjunt, és a dir, tenint en compte en conjunt Espanya perquè hi ha unes eleccions? Us sembla normal que un govern faci això?
No, home, no, però... No, però aviam, no n'hi ha perquè...
Perquè no li, sí, una, sí, no li surten els números.
Sí,
no hi ha majoria per aprovar-los.
No. Això ho tenia clar el Pedro Sánchez. I, per tant, abans de fotre'm l'hòstia, d'una derrota humiliant, digue-li com vulguis, i jo no els prorrogo i adéu, i per tant, endavant.
Pilota amunt, sí, és un terme futbolístic. Pilota amunt i ja veurem quan hi hagi govern a Catalunya, hi hagi hagut les eleccions basques.
Ara que estem...
Les basques són molt interessants, sí. Perquè és el primer round, són les basques. I recordem, hi ha aquest duel...
Si no comptem les gallegues, ja.
Sí, les gallegues han sigut la primera part, sí. Han sigut negatives pel PSOE. Per tant, ara entrem en les basques, que a veure, el PSOE, o el Partit Socialista d'Euskadi, el PSE, aspira a ser tercer, i aquest duel entre PNB i Bildu, però clar, serà l'àrbitre. Un cop hi hagin els resultats, el Partit Socialista d'Euskadi serà l'àrbitre.
Bueno, i Bildu pot guanyar per primera vegada.
Bildu pot guanyar per primer cop, sí, sí. A més, són candidats nous, els dos són candidats nous, tant el de Bildu com el del PNB que ha rellevat a Urkullu. Vull dir, és un panorama molt incert el del País Basc, és molt incert. A veure com va. I llavors venim a les catalanes, que les catalanes doncs, també hi ha molts, molts punts, també, perquè això, els petits, entre cometes, la CUP, també què passa amb la CUP? La CUP també apunta a baixar espectacular. I
clar,
la CUP
si el 12 de maig,
no va fixar-se al ventre.
Clar, però si el 12 de maig no s'aclareix la cosa, fins i tot es pot complicar més, què fem?
És que no descarto unes segones eleccions a Catalunya. A mi em costa fer aritmètica de quin govern pot sortir d'aquí. Per això dic que si sumen, cosa complicada, PSC i Comuns i la Junta Exterior del PSC, ai, del PP, doncs pot ser una opció, però és que llavors entra Vox també. I te'n poden entrar, te'n poden entrar algun d'Aliança Catalana, per exemple. Vull dir, sí, te'n poden sortir coses molt estranyes, eh? Si la participació baixa, poden entrar aquestes opcions més petites, com li va passar a la Porta a l'època del Partit de Solidaritat per la Independència. Hem de veure si es mobilitza l'electorat independentista, si es torna a mobilitzar, perquè si es queda a casa, com va passar a les eleccions espanyoles, pot haver aquest sorpasso i que el constitucionalisme superi l'independentisme.
I després, aviam, aquí també, aquest cap de setmana passat, el Salvador Illa, el primer secretari del PSC al Congrés Socialista, ja va, per activa i passiva, ja ha deixat clar que demanant obertament Esquerra i Junts que es comprometin a no vetar un possible, si torna a guanyar ell, més bé, segons diuen les enquestes, que l'altra vegada, que, com deies, doncs, Jordi, va guanyar més pels peus, clar, cuidadín, no sé, el PSC ja s'està llançant idees de que no es posin d'acord Esquerra i Junts per impedir un govern socialista.
Ah, però és que al final pot ser que el PSOE o el PSC rebi l'abraçada de l'os. Al final pot ser que el Vox digui, mira, els 7 o 8 diputats que tinc, perquè no salgan els independentistes, que salga el menos malo.
Això seria no rizar el rizo. O sigui, lo siguiente de lo que va passar a Barcelona amb el escàndol de...
Sí, sí. Pujar un grau més.
Ja. O dos de cop,
sí, sí. L'aritmètica parlamentària sempre és molt, molt, molt endimoniada, eh? I poden passar coses... Allò que vas d'un escó o dos, te poden ballar combinacions molt estranyes. Eh?
No veieu un pacte a PSC-Esquerra?
Seria l'Araquiri d'Esquerra. L'Araquiri total i absolut. A les pròximes eleccions triuen 10 diputats. Ja li va passar amb el tripartit. Ho va pagar molt dur, ho va pagar molt bèstia, i sort van tindre que va aparèixer la figura d'Oriol Junqueras, que va recuperar Esquerra. Jo crec que no tornarà a quedar en aquesta trampa.
Ara mateix...
Jo el que veig més el PSC governant en solitari, amb alguna aritmètica estranya, o amb un parell de consellers dels comuns, però que t'han de sortir els números. És el que t'han de sortir els números. Aconseguir
mateix,
això, més vots a favor que en contra.
Ara mateix, segons les enquestes del CEO...
42.
No, jo tinc el de 33, passaria entre 39 i 45.
Molt diferent,
forquilla.
39 o 45, eh? No té res a veure.
Jo aquestes forquilles...
No sé qui les fa, no,
però... Mira, escolta, en tens 33 i te'n vas de 39 o 45. Jo també m'hi guanyaré.
Igual encertem nosaltres, també.
Amb 45, Illa sí que pot ser... Podria ser president amb aquest aritmètic, que us dic. Imagina el 45 del PSC, 7 dels comuns, 52. Si el PP entreu 16...
Bueno, en Comú Podem els hi donen de 10 a 14.
Si pot.
No, quants? Però en Comú Podem li passen de 8.
Però com ho dius això, Jordi?
De 8 a 14?
De 10 a 14 els hi posen. Una furia.
No, arriba al 68.
Clar. Sí, home, però tu veus una proclamació de president socialista amb els vots de Comuns, PP i ells?
Ho veig. Sí, el constitucionalisme, sí. Van veure cost també el País Basc, com van pactar el PSOE i el Partit Popular, doncs que per fer l'endecari Patxi López, precisament. Vull dir que jo ho veig.
De moment deixem aquest meló, perquè dilluns a la tarda sortia una altra notícia que... li dona cert espaldarazo a Esquerra, i és que per fi sembla que la taula de mobilitat ha tingut els seus fruits, i de cop i sobte apareix que a partir de la tardor, no sabem com, el peatge de la C32 entre Sitges i el Vendrell serà de franc. Això és un brindis al sol o què ha passat aquí?
Deu haver estat lligat abans, això, perquè si no, no s'entén que això... Dilluns ja estaven convocades les eleccions, les eleccions pel 12 de maig. I devia estar amanit d'abans i, per tant, doncs...
Jo havia sentit que Pere Aragonès tenia el matí, s'havia agafat el matí per treballar al Palau de la Generalitat, no tenia gent d'exterior. igual aquest matí estava acabant, acabant aquest tema de la gratuïtat entre el Vendrell i Sitges, i després ja, immediatament després, ha signat el decret de convocatòria.
Tot així lligat, no?
Ha anat així. No ho sé. No, però ja crec que és un anunci que sí, que són aquests anuncis que van molt bé de cara a captar algun vot. De dir, mira,
però això està afectant, Jordi, si no s'entén, perquè jo em costa d'entendre que va ser dijous, no?, que va petar el govern.
Dimecres a la tarda.
Com?
Dimecres a la tarda va esclatar la notícia que anava mal.
Perdona, al final ja em perdo dels dies que som i quan deixem de ser. Van les coses tan ràpides que... I em costa d'entendre que no... Bueno, ho trobo estrany.
Clar, són temes que es porten treballant.
Des de fa
molt de temps. Però es tracta en aquest moment, en el moment just, doncs, que signa el decret de convocatòria d'eleccions. Però sí, és una notícia interessant. Sí que, clar, se llegi bé la lletra petita, jo, òbviament, no crec que me'n pugui beneficiar, però la gent que treballa, que estudia, que es mou, que
vol fer-ho cada dia, és lògic que... Lo de sempre, Jordi, lo de sempre, en mateix destí d'arribada i sortida, amb un mateix 24 hores... Que et descarreguis l'aplicació, que hi hagi, tinguis viater, una sèrie de condicions, que, evidentment, si ets dels que vas cada dia a Barcelona, doncs...
T'espavilaràs.
No seria una bona notícia. És una bona notícia de cara a aquesta gent, no? Al final, no oblidem que la C32 és una de les més cares actualment i
sí,
que...
Sí, només, no em sembla que només és el túnel que dies més car que anar per aquí.
I en canvi, la C31 és una carretera superlenta, podríem dir, supercarregada.
Sí.
Digue-li, si li diem carretera, eh? Perquè...
Sí, no sé si arriba...
Hauria d'ampliar molt el terme...
Per no dir-li allò... Via asfaltada,
saps? Exacte.
Sí.
Macos, ho deixem per aquí. D'aquí un mes tornarem ja a pocs dies de les eleccions. Veiem com... s'acaba de conjugar tot això i res, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Pensa en Xarxa.
Moltes gràcies. Seguim expectants.
Fins la propera.
Adéu.
Adéu.
Adéu.